tema de ariete político contra el gobierno, está cometiendo una grave irresponsabilidad.
Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Ara vos deixam amb l'aviador i actualitzam i ampliam tots aquests continguts a l'informatiu del mig del vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Música experimental, teatre i còmic avui a l'Aviador. Benvinguts.
Així tot d'una, saludam a Pere Ramon Cerdà, el dramaturg que avui ens ve a parlar dels seus projectes que inclouen teatre i còmic. Després, una nova trobada del Festival Mèmix, aquest divendres al Teatre Principal d'Inca. Serà una experiència immersiva i interactiva proposada per tres artistes, Mateu Malondra, Xavier Casal i Sebastián Schottke. El Mèmix és un festival dedicat a la música electrònica, hibridacions, instal·lacions i també cinema documental. Tindrà lloc a Palma entre els dies 14 i 16 de novembre. I avui també, per acabar, novetats musicals de bandes locals de les illes.
Comença la cultura IB3 Ràdio, són les 6 i 6 minuts i Andrea Sánchez és el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Polifacètic, superactiu i combustible, podríem dir, que jo, Ramon Cerdà acumula projectes i avui es volen repassar. Ramon Cerdà, com estàs?
I bé, diríem que bé, sí, sí.
Ocupat com a mínim.
Sí, sí, sí,
això
sí.
Els resultats els anirem veient. Clar, jo és que no me puc estar de... Sé que altres vegades que t'he entrevistat també t'he recordat el mateix, però record perfectament quan vares deixar el Teatre Principal que fent un cafè me deies, no? Jo ara vull aturar. Ja veurem quant de temps, però no vull saber res del teatre ni de la creació. I, bueno, sort que no volia saber res.
Bé, a veure, fa dos anys que vaig deixar el Teatre Principal.
Però, tampoc has aturat d'ençà de dos anys.
Sí, bueno, he anat fent coses, he anat sobretot preparant coses que en algun casos ara surten totes. Ara hi ha com una acumulació aquesta tardor de projectes, però que en realitat són projectes que venen de més enrere. Sí, m'ho prenc en calma, però no m'atur, sí, sí. Ah.
Comencem pel còmic, perquè es fa especial il·lusió dir que Maria i el Monstre, Maria el Monstro, perquè se publica en castellà i en català, ja és una realitat. Explica però un poquet la gènesi.
Que no és còmic, és novel·la infantil.
Que novel·la infantil, vale. Sí, se m'ha anat el cap que feia. La novel·la infantil. Me sí. Faig passar la il·lusió perquè, a més, és un projecte que tu dus cuinant des de fa estona i que a la fi ja podem tenir
sí,
les mans.
Sí, això neix d'un espectacle teatral que se va dir Victòria del Monstre fa més de 10 anys. És un espectacle que va fer molt de bolo, se va representar en català, com en castellà, com en anglès, també. És una coproducció amb una companyia, amb Produccions de Ferro, concretament, i una companyia aragonesa. I ja en aquell moment, quan el projecte ja duia uns anys rodant, me feia ganes seguir donant-li vida. I vaig pensar en convertir-ho en novel·la. En aquell moment va ser complicat trobar-hi tot. També era el moment que era el bicentenari de Frankenstein i potser hi havia molt de productes sobre, sobre Frankenstein. I ara, finalment, Dolmen s'ha animat a publicar-ho perquè ha pensat que, que encaixava dins la seva línia de productes que vol fer per públic infantil i juvenil, i jo encantat de la vida.
Sé tant que és una novel·la infantil que l'he llegida.
Sí.
Perquè me l'has passada.
Sí.
2 d'octubre?
El 2 d'octubre se presenta... Encara està sí, entre 2 o dia 3, ho hem d'acabar de definir. Però sí, se presentarà aviat. A la llibreria s'arribarà ja a final d'aquesta setmana.
Serà Baobab.
La presentació serà Baobab, exactament.
Clar, la primera pregunta és òbvia i necessària. Per què Víctor se converteix en Maria?
Bé, perquè... Clar, la novel·la de Mary Shelley, Frankenstein, és una novel·la que avui en dia encara... és absolutament contemporània.
Sí,
absolutament. Tracta tota una sèrie de temàtiques que no han passat en gens de moda. I, de fet, el gran tema de l'actualitat és els límits de la ciència i de la tecnologia. Això és el que està... estem cada dia parlant d'això. Doncs això era el que plantejava Mary Shelley. Ah. El que passa és que ella no parlava d'intel·ligència artificial, parlava de l'electricitat. Però també parlava de que gràcies a l'electricitat, és a dir, la tecnologia, l'home podria... pot ser fer coses que el superarien a ell mateix. Fixa't que és el mateix debat. I jo penso que és una novel·la molt interessant i que s'ha adaptat moltíssimes vegades, però quan s'ha adaptat per públic més jove, normalment s'ha infantilitzat massa, s'ha diluït molt. I jo penso que no és necessari. És a dir, que els preadolescents i adolescents d'avui en dia estan perfectament preparats per entendre la història de... d'una persona que en trossos de cadàvers crea una altra persona. Això no, no crec que vengui de nou a cap ni de 9 anys, per exemple, ni, no, ni que no ho pugui entendre. I també tota la violència que hi ha en a la novel·la és molt més interessant que veure-ho simplement com una història d'un monstre que mata gent, que és el que és com s'ha vist a partir de les adaptacions, sobretot cinematogràfiques i televisives, que s'han fet. I penso que és interessant que hi hagi una adaptació per públic infantil d'aquesta novel·la, contada, a més, des del punt de vista d'un adolescent que se sent marginada, igual que si podia sentir monstre. Perquè, clar, en Frankenstein també és una història de bullying. És a dir, és una persona que, pel fet de no... de ser lletja i de no seguir els cànons, de no encaixar, pateix el rebuig de societat. I això, el tema de per què abusam o per què maltractam en els diferents, és un tema també absolutament actual. I sobretot entre adolescents.
Clar, és veritat que no fas un tractament infantilitzador, i és veritat també que jo, llegint la novel·la, no m'he sentit en cap moment que no era públic objectiu, no era públic indiana. Sí. Per què no? És veritat que, clar, la tipografia és la que és, aquesta lletra gòtica que fa servir, etcètera, etcètera, ja sí, t'educa cap a un univers un poquet més per a menors. Però el test pròpiament, no. Per tant, clar, on estan les línies que separen les fronteres entre allò que pot ser literatura per adults i allò que no?
És que no hi són. És que no existeixen. De fet, existeixen només des de molt recentment. Si te fixes, els grans clàssics de la literatura juvenil o la literatura infantil no varen ser escrits com a literatura infantil. Juli Verne no escrivia per joves. Ni totes les grans novel·les. Tom Sawyer no és una novel·la escrita per infants. Ni L'illa del tresor. En el final, si una novel·la o si una obra literària és bona i té un missatge que pot resultar atractiu a públic jove, aquest públic acaba arribant en aquesta obra. I jo penso que vull dir, no és necessari infantilitzar-la gaire en aquesta història, simplement és una qüestió de... En el final, avui en dia, jo crec que és una qüestió més de mercat, de que, com que hi ha tanta producció editorial, si no etiquetes el que fas, potser no arriba en el públic que vols arribar. Jo crec que aquesta és l'única justificació de parlar de literatura juvenil o de literatura infantil.
És veritat que hi ha missatge, hi ha denúncia, ho acabes de dir. Clar, tens por que en qualque moment s'interpreti que vols de qualque manera, i no dic que estigui malament, però això d'adoctrina una mica...
Jo
en moltes, quasi gairebé totes les ocasions, estic a favor de doctrina, o sigui, ja t'ho dic ara, no? Però ja m'entens. O sigui,
jo és que penso que és innecessari, doctrina. Yeah. És a dir, quan tu planteges una situació, És a dir, Bertolt Brecht adoctrinava, hi ha moltes obres que no. Hi ha obres que sí que són més pamflets, però hi ha moltes obres, Shakespeare tracta temes molt polèmics, tu te poses de part del dèbil o de part des que reps la opressió i no fa falta que carreguis les tintes en res. Saps? És a dir, a més, jo penso que normalment el fet de voler deixar molt clar un missatge va en contra de la història, va en contra de l'interès que pot despertar. Jo m'agrada pensar que els lectors i els espectadors que pot tenir són intel·ligents i que no necessiten que els subratllin les coses. El que volen és escoltar històries interessants i ells ja trauran conclusions d'aquestes històries.
Com gestiones el teu cervell, el temps, els horaris i els moments en el que crees quan escrius teatre o quan escrius, per exemple, en aquest cas, novel·la infantil?
Amb el temps m'he anat acostumant a posar com a barreres per tenir espais de creació. I moltes vegades en l'estiu, que és quan tens més temps, moltes vegades...
Independentment que sigui novel·la o teatre o allò
sí,
que sigui.
Sí, o vacacions, o cap de setmana, o dies lliures...
O perquè també has fet guions de còmics.
També, sí. I en general, com que a poc amb el temps abans no era tan ordenat, però ara sí que delimit molt les fases de cada projecte. Ara he de definir els personatges, ara he de definir una trama, ara he d'anar marcant l'estructura. Sí, me vaig marcant fases i vaig fent feina així per fases. I així, en relativament poc temps, puc anar acabant una fase i llavors, com que tenc clares les altres, no necessit estar dedicat íntegrament durant molt de temps a projectes. Supos que ha estat una evolució natural cap a anar-me fent més ordenat.
Parlàvem de teatre, ja sabeu, Maria el Monstre, presentació el 2 o el 3 d'octubre, en tot cas serà a la llibreria Bobab de Palma. Parlàvem ara d'un projecte que, no sé si segurament fa més d'un any, te presentes a les ajudes de l'IEP, va bé la cosa, continues fent voltes, no?, en aquest test, en aquella història, amb l'arquitecte Ferragut com a rerefons, ara ens explicaràs. I arriba bé, perquè arriba a port, arriba a una producció que s'estrenarà, si no vaig errat, també aquest mes del 30 de novembre, en aquest cas, al Teatre Almà.
Sí.
Explica un poquet el procés, perquè, clar, també és una figura que l'han transitat documentals, reportatges, se n'ha parlat molt. Això està molt bé, però fer-ne d'això una peça teatral és diferent.
Sí. Mira, et diré que el procés ve de molt més enrere que... perquè el procés ve de fa 10 anys, quan jo vaig escriure una peça que parlava de rodatge de la pel·lícula del Mago. Sí. En aquell moment va ser que l'Ajuntament de Mendiola ens vàrem submergir dins la documentació relativa en el final dels anys 60 a Mallorca. I allà això ens va donar per aquella peça, que després se va convertir en una novel·la gràfica, la pitjor pel·lícula del món, però clar, jo tenia la sensació que hi havia moltes més coses per contar d'aquella època, i encara n'hi ha moltes més coses per contar. I una d'elles era... història, se me van juntar com a diferents històries. Una era l'enderrocament del Teatre Líric. El Teatre Líric, molta gent potser no ho sap, però a Mallorca hi havia un teatre allà on hi ha ara Sort del Rei, que era un teatre d'òpera. Palma tenia dos teatres d'òpera a poca distància d'ells. Sí. L'any 67 se van derrocar per com a part del pla urbanístic de renovació de Palma, que aquest pla va començar... Bé, va néixer la plaça Major tal com la coneixem ara, se va obrir Jaume III, i el passeig de Bon se va reformar, i el final de tot aquell procés era fer Sort del Rei, és a dir, fer arribar aquell carrer, diríem, fins a la mà. Clar, jo pensava, en nom de la modernitat se va tomar un teatre, el Teatre Líric, un teatre d'òpera, però quina crueltat és aquesta? Aquesta història va ser quasi simultània, no simultània, perquè van passar 6 mesos entre una cosa i l'altra, i la mort d'en Josep Ferragut, l'arquitecte que va construir l'edifici de Gesa, que va fer la Porcíncula, que va ser un dels grans renovadors de l'arquitectura contemporània a Mallorca, i que també té una història com a arquitecte municipal, una història on ell, per exemple, va impedir que s'urbanitzassin algunes zones, mentre altres arquitectes municipals o altres municipis ja se construïa les totes a la costa. És un moment de trencament entre la Mallorca tradicional i la Mallorca que coneixem avui en dia, que és la Mallorca turística. Clar. Això va passar a finals dels anys 60, és a dir, el boom de turisme, l'obertura del franquisme cap a el que pensaven que era una gallina dels ous d'or i que mos ha dit després tots els problemes que ara patim. Clar, jo me semblava un tema molt interessant per tractar, no, perquè te dona l'oportunitat de parlar de molt de temes diferents, no només de la figura de l'arquitecte, no només en l'excusa del seu assassinat de muntar una estructura de thriller, sinó parlar de tots els canvis que es van produir en el món occidental a final dels anys 60 i com varen afectar a Mallorca i tots els dilemes morals i ètics que encara arrossegam a causa d'això.
Consideres que és una peça reveladora, en certa mesura?
Jo espero que ho sigui, espero que ho sigui, perquè...
Això m'ha semblat, però tampoc som un expert en Ferragut. Conec a Ferragut...
Sí, clar, és que Ferragut és una peça important, però no és tota la peça, sí. Diríem. Fixa't que la primera obra que escric, que no dirigeix jo, sinó que la dirigirà un equip, a més un equip excel·lent, un equip de luxe, amb una directora més molt jove, que és la Rebeca del Fresno, que ja ha fet coses meravelloses. Això m'adona una... Primer, una pau, sobre que una mirada diferent de la meva, una mirada sàvia i que, a més, connecta amb un públic jove, aquesta mirada que pugui fer sobre la meva obra, perquè penso que multipliqui les possibilitats del test. Jo som un... sempre he estat un gran partidari de la feina en equip. Jo penso que la diversitat de mirades sobre una mateixa obra el que fa és enriquir-la i multiplicar significats. I per això em fa tanta il·lusió que hi hagi aquest equip tan divers per produir aquesta obra.
Mm-hmm. Anna Rebeca del Fresno a la direcció, Miquel Àngel Torrents, Xen García Nuño, Xisco Segura i Caterina Lorda. Mm-hmm. Tampoc te queixaràs de...
No, és que ja t'he dit que estic emocionat.
Has intervenut en el càsting?
No. A veure, això, el procés va ser com tu dius, aquest projecte va tenir una beca de l'IAB, a l'escriptura, però és curiós perquè, clar, quan això va fer que jo l'escrivís no pensant en la producció, en la representació, sinó pensant en que li agradàs a un senyor que l'havia de llegir, no de veure representada. Sí, perquè, clar, sí, era una beca d'escriptura. Jo havia d'entregar un text i volia que aquell text estat ben escrit, diríem. És a dir, vaig escriure amb una total llibertat cap a el procés de producció, perquè no pensava ni qui ho faria, ni quantes obres feien falta per aixecar aquesta obra, no pensava en res d'això. I després va resultar que vaig presentant en aquesta convocatòria de producció de Ferro i els va agradar molt d'estats, precisament per totes aquestes connexions de finals de 60 amb els problemes que té Mallorca actualment i lo actual de la figura d'en Josep Ferragut. Va ser com una sorpresa darrere una altra. La primera sorpresa va ser saber que era l'IAB, la segona va ser la producció de Ferro, i jo estic ara com surant dins en un nígol, mirant allà des d'allà dalt que fan en som a test.
Han començat ja assaig?
Avui mateix. Ara venc del primer assaig.
I que devia ser una lectura. Era una lectura,
però ja se m'apagaven els pèls de punta, la pell de gallina, d'escoltant aquells actors tan bons com d'en Estès, com trobaven coses que jo potser no hauria pensat. Per això dic que per jo és molt enriquidor.
I que per jo és el moment més dur de tot un procés, la primera lectura en conjunt, perquè sorgeixen dubtes, qüestions, sí, lectures i revisions que tu no ni t'havies plantejat. Sí. Jo ho pateix molt. Tu veig que has arribat content.
És que per això és un descans. Com que no estic acostumat... Clar, tu sí que estàs acostumat a que te dirigis quin altre dels textos.
Sí,
jo no.
Sempre.
I per això és un descans. Lo de dir, la meva feina ha acabat aquí, ara teniu això, i ara començau a crear vosaltres.
Clar.
Sí, és fantàstic.
30 de novembre, Teatre del Mà, l'arquitecte, que dius que, ja t'he dit jo també, que la podré llegir, que no només és una història sobre en Ferragut, que és el retrat d'una època, que té aquesta cosa de misteri que també la fa molt, molt mengiule, i que té un equipàs, com deies, també darrere i davant. Tuteries teatrals, teatre principal, és una convocatòria que també ve d'en fora, que ha tingut diferents noms, i aquí sí que tornes un poquet a l'univers adolescent, no? Perquè és una peça ja pensada, escrita, per el Lots i el Lotes, que d'ells o batxillerat, que estudien teatre.
Sí. I ha estat molt difícil.
Clar,
per
tu ets professor i amb això jugues un poquet d'avantatge.
Sí, però fixa't que mai havia escrit una obra amb tant de personatges, perquè clar, has d'escriure una obra perquè la puguin representar una classe que potser són 15 de 8. Jo mai havia escrit tant de personatges. Ja està realment complicat que, a més, el càsting fos equilibrat, que tothom tingués més o menys el mateix paper, perquè... Clar. No, ha estat un repte. I, de fet, me fa moltíssima il·lusió ara anar com a autor En els instituts. En els instituts.
I que te convien tot, també. Tot.
També, sí, sí. Però me pareix fantàstic i me pareix... tinc moltíssimes ganes de veure com,
perquè,
com
clar,
ho vesteixen.
Se representarà, se treballarà aquest test ja en aquest curs que ha començat.
Sí. No. Està, se diu My Fair Player.
My Fair Player.
Que és un tema que jo sempre m'ha picat, que és la mala educació, la poca esportivitat dins el món de l'esport base. Val? I el que intenta és contar la història de My Fair Lady, és a dir, la història de Pygmalió, però ambientada en això, en un equip de futbol escolar, on una professora diu, mem, si el futbol és tan important en el món, només canviarem el món si canviem el futbol infantil.
Clar.
Si no canviem...
Més igualitari, més educat...
Exacte. Si no fem que els nins que juguen, entenguin que no poden ser maleducats ni en sos contraris, ni en s'àrbit, ni en sos públic, ni tot això, si no fem que s'entengui això, no s'entendran el món adult, tampoc, saps? Bé, aquesta és la premissa, i veurem com funciona. Per això estic expectant, veurem com els arribarà aquesta obra a adolescents que li hauran d'aprendre i que juguen a futbol, també, que fan esport.
I tot això continues fent classe?
Sí, ara no estic a un institut, ara en guany faig feina en el Centre de Formació del Professorat de Calvià, vaig presentar una convocatòria de places en condició de servei, ja estic allà. O sigui, sí, estic una mica més fora dels adolescents, però en contacte amb docents de 70 centres de Calvià.
Ja saps quins centres estan interessats en representar My Fair Player? O...
Encara no he tingut la reunió i no, serà una sorpresa encara.
Teatre Bar, Pep, va estrenar la dijous passat. Aquesta, el lema d'enguany és Teatre Bar amb vinyetes, o d'aquesta edició, la fas allà en el carrer Blanquerna. Has triat Batman, t'he de dir que aquí poc original, jo que era jurat havia com 7 o 8... autors anònims que s'ha presentat que havien triat Batman, però és vera que és un Batman especial, amb en Guillemar també com a protagonista.
Efectivament, el protagonista no és Batman, és Guillemar. És a dir, jo vaig escriure una peça perquè trobava que si tractàvem el tema del còmic havien de xerrar dels comiqueros tan bons i tan importants que tenim a Mallorca. I Guillemar, hi ha molta gent que no ho sap, a part de ser autor d'una novel·la gràfica boníssima que és Carmen. Que ara s'ha reedita, per cert, ara s'ha reedita en tapa blana, ha dibuixat un munt de Batmans per DC, i això molta gent no ho sap, que hi ha un dibuixant de Mallorca que és dibuixant oficial de Batman. O sigui, això... I l'he volgut fer com un petit homenatge. Va ser molt emocionant perquè va venir a l'estrena, mos ha ajudat amb una part de sa 13, va venir a l'estrena, mos va firmar exemplars per tot, vull dir, va ser molt guapo. I jo crec que el Teatre de Barra també ha de servir per aquestes coses, també ha de servir per donar a conèixer... Hi havia públic el primer dia que no sabia qui era en Guillem Marc, o no sabia qui era el personatge d'Anna Carmen. I mira, si fora aquella obra els va fer ganes d'acostar-se en aquesta novel·la gràfica, fos fantàstic.
Aquesta sí que la dirigeixes, a Inés Zozaga i en Ares Tejedor, que se posen allà sobre l'escenari, un escenari peculiar, però ja sabeu que això del Teatre Barra se fan en llocs no convencionals, bàsicament en bars, en aquest cas l'Ars Magna, en la part de baix. Clar, no és la teva primera experiència, sinó la segona en el Teatre Barra. Jo m'interessa especialment aquells que s'atreveixen a fer drames al Teatre Barra. El Teatre Barra sembla que... és vera que és una veia molt distès, adonista, les barres per mi, tot allò que vulguis, però els drames hi tenen cabuda, clar, i això s'agraeix, també. És l'únic drama, l'únic que no es comenta.
En aquesta edició, sí. Sí, jo... És curiós, perquè per Teatre de Barra me surten més drames que comèdies. Clar, jo és que no m'ho... Saps què passa? Que jo lo de guanyar o no guanyar, etc., sempre m'ha estat molt igual. Sí. I sempre ho dic com una oportunitat per fer proves, per fer provatures d'idees que potser no te donen per fer una obra llarga, però que dius, però jo vull escriure això, jo m'agradaria representar-ho, m'agradaria representar una cosa sobre en Guillem Marc. Clar, i això potser no te donarà per una obra llarga i una producció convencional, però en canvi ho pots muntar sense dos vells, ho pots muntar... I llavors és molt agraït, perquè són 5 setmanes de funcions, arribes a fer moltes funcions, arribes a treballar molt en el test, i els actors acaben també connectant molt amb el públic, això és molt agraït també.
Clar, jo te deia abans que estaves en una època superactiva, que tenies, que se t'acumulaven projectes, però si miràvem Maria el Monstre, txec, l'arquitecte txec, ja t'has escrit, les tutories les tens escrites, ara hauràs de fer aquestes sessions d'acompanyament, i el Teatre Barra ja està estrenat, per tant, segur que li estàs fent voltes a altres històries.
Sí, també.
Alguna que se pugui contar, però... no?
Bé, allà el test, en el que vaig participar en el torneig de dramatúrgia
sí.
d'enguany. Això és un des que li continuo fent voltes perquè acabarà sortint d'alguna manera.
I de molta merda, per Ramon, en tot això que tens entre mans, que no és poca cosa. Estarem molt, molt pendents. Moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies. Dins el llit, és aire buit, mare lliure, d'estar junts. Veig el futur, roca deserta, tecnocintat.
Tres ràdios, entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. L'aviador.
Minuts, continuem a l'aviador i ja heu sentit, passam del teatre, passam de la novel·la infantil a la música, música experimental, que se pot definir de moltes maneres, o millor encara, no definir-la. Mateu Malondra, com estàs?
Què tal? Molt bé.
Malondra, Casal, Xotke, que és el trio ad hoc, perquè crec que no heu tocat junts mai abans, que actuarà a la sala la sala petita, en aquest cas, del Teatre Principal d'Inca. Estem parlant del divendres 26 de setembre, és a dir, a tocar divendres que ve. Mateu, què proposa? Què proposa?
Doncs mira, la proposta neix d'un contacte que vàrem fer amb el director del Teatre d'Inca, amb en Miquel Àngel Reó, arrel del Festival Mèmics, i una possible col·laboració, com que sabia que hi havia voluntat de programar nous llenguatges en la incandescent que fan a Inca, doncs ens vàrem aproximar i tot va anar molt bé. De fet, el concert se va programar a la sala adjunta, la petita, però finalment ho farem a la sala gran. Damunt l'escenari, en el públic que vengui damunt l'escena, i amb una proposta un tant peculiar. Serà més propera a l'experiència sonora que en el concert tradicional. Així i tot, en Xavier Casal, la part que li pertoca de saxofon baríton, doncs és una partitura clàssica, o sigui, escrita en pentagràmica. O sigui, és una peça que jo he escrit
per ell. Farà solos o sempre estarà acompanyat per aquesta atmosfera que pots crear tu o en Sebastián?
Sí, en Sebastián estarà fent la sonorització del que seria el duet. La part de música electrònica la faré jo i la part de saxofon l'he escrita jo i l'interpretarà per primera vegada, serà estrena, en Xavier Casal. Aquesta vegada feim una versió estesa, contínua, sense pauses, on hi ha una primera secció de la proposta. Hi haurà un diàleg entre l'electrònica i la part solista de saxofon baríton i aquesta part electrònica anirà intensificant-se i el decalaix s'anirà acursant fins a arribar a un final on serà electrònica en solitari.
És el primer pic, no?, que tocau junts, els tres.
Sí. En Xavier m'ha fet l'encàrrec de la peça l'any passat i ell és la primera vegada que toca una obra meva i jo és la primera vegada que fem així un concert plegats, un duo en directe.
Clar, un pot pensar que la música experimental pren riscos que altres no prenen i segurament és així. Jo no sé si arriba aquest component de risc fins al punt que els processos d'assajos també són bastant diferents, que per ventura no vos trobau físicament gairebé fins al final.
Sí, la música se sol assajar molt ses parts en solitari a casa, se sol anar molt, 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 molt preparat en els assajos per reduir els temps d'assaig en col·lectiu. Jo crec que en tots els gèneres sol passar així, perquè l'assaig col·lectiu és costós. Has de tenir un espai més gros, has de tenir el mateix equip, els honoraris d'assaig, no? Aleshores, hi ha aquest inconvenient. Però també és un fet de que el músic, quan sobretot són partitures fixes, de notació fixa, doncs a un concert se vol sentir segur i lliure, en certa manera. És aquell camí, no?, de conèixer molt bé les curves, les pedres que hi ha en el camí, per poder transitar com si fos la primera vegada de manera lliure que vas per aquell camí, no?, sense haver d'estar massa pendent de quines dificultats hi ha. Aquesta és la finalitat. He de dir que per els que venguin, veuran que en Xavier Casal és un intèrpret de primer nivell. O sigui, la peça que ha escrit no és fàcil i ell la toca d'una manera extraordinària.
Xavier Casal, Sebastián Schottke, Mató Malondra, amb qui estem parlant quan són les 6:37 minuts. Manca risc, atreviment, ja no diguem risc, però sí atreviment en el panorama musical actual. Ho dic per te posar un exemple, Mòpia, que són 14 músics, s'han llançat a fer un disc, han aconseguit l'objectiu del Barcami. Ells toquen jazz i sobre la base del jazz estan introduint elements del metal, ni més ni manco, i jo me van contar aquesta història i me va semblar fascinant, no? Allò que proposàveu ja des de fa anys en el Memix, en el festival de novembre, que ara en parlarem, també va per aquest camí, no? Bueno, ho diu el propi lema del festival, pràcticament, l'experimentació, la hibridació, difuminar fronteres entre gèneres i textures. Clar, no sé si necessitem una mica més d'això, no? Que bandes de pop i de rock, per apel·lar un exemple així com molt transitat, ja n'hi ha moltes.
Bé, nosaltres venim dels llenguatges d'experimentació sonora i lingüística del que seria...
Estem experimentant també amb els sons i ara mateix t'ha sonat el mòbil. A lo millor era Xavier Casal que t'estava donant les gràcies per dir que és un portent amb l'instrument.
No, és bo, o sigui, no és per quedar bé amb ell, però la veritat és que és un instrumentista molt versàtil, és una obra super exigent. En la versió solista la programarem, o ell la té pensada programar més en band, que dura 20 minuts, amb electrònica és una mica més llarga, és quasi el doble, Però, clar, es, en solista, fora pauses, és una obra que ja físicament és molt, molt exigent. El que me comentaves abans que sonaves el telèfon.
Sí, falta una mica de... d'atreviment.
Doncs, doncs aquest tipus de propostes que venen de la tradició europea, occidental, dins el pensament de la creació, no? La creació, doncs, de l'experimentació de molts llenguatges, doncs té una tradició, les avantguardes han estat probablement el període de la història de la música amb més possibilitats, on hi ha hagut més línies creatives amb actiu, convivint, totes elles molt diverses, i aquesta tradició doncs, ha anat creixent. Jo crec que d'altres entorn, que també ha estat dins la voluntat d'experimentar, sempre ha estat el jazz. És el jazz, ja també des del principi, està molt proper en aquests llenguatges de creació. En realitat, la distribució necessita d'etiquetes. El músic, jo crec que el que vol és crear. N'hi ha creadors que van cap a un camí i n'hi ha que van cap a un altre. No crec que n'hi hagi abastament, perquè la creació és un fet que ha de ser lliure. Un ha de poder expressar la seva voluntat i la dels altres. Com més diversa, millor, perquè en el fons és un reflexe de la realitat, de la societat en la que vivim.
I de tot això que estem parlant ho recull perfectament el festival Memis, que arriba una nova edició, una edició que serà distinta a les anteriors, perquè per la quantitat, per la qualitat, és veritat que qualitat i atreviment n'hi ha hagut sempre, per al programa d'enguany, la veritat és que no té res a envejar altres esdeveniments, diguem, de música experimental o hibridacions d'altres llocs d'Europa. Vull que m'ho defineixis. Hem de comentar que el Memis té unes prèvies, que l'actuació, el bolo d'Inca del 26 de setembre, divendres, aquest divendres, Inca és una prèvia d'aquest Memis, que ja s'ha fet una altra a la Bodega Ribes, que se farà una altra a un lloc del centre de Palma, que ara, si vols tu, es reveles i, si no, ho guardem una mica més. I també hi ha una prèvia prevista a la House Aaron Weir, a aquest espai absolutament meravellós de l'Illa del Rei, a Menorca. Però el Memis, pròviament, arriba al novembre, Mateu, amb novetats i sobretot segurament amb una intenció, no sé si una intenció, però una ambició distinta també.
Sí, aquesta la voluntat és d'apropar aquest tipus d'experiències de concerts, n'hi ha de molt de tipus. Tampoc no ens allunyem d'allò tradicional, a l'italiana, amb un programa i la gent asseguda a un teatre escoltant música i
visualitzant. Asseguda a dreta, depèn del concert.
Asseguda a dreta, sí. Però, diguem, en frontal tampoc no rebutgem aquestes propostes. El que també fem són altres propostes, com més immersives, més...
No tocant d'esquenes els músics. No. Sí, però si fa falta, sí.
Si fa falta, sí. Si la peça ho sol·licita, sí. Doncs també d'obtenir un interès tant lingüístic com a sonor. El que sí que fem aquesta edició, per primera vegada, és apropar-nos a altres gèneres. Com tu bé has dit, fem un concert de Hauser and Wright, de les prèvies, que fa Geometrical Sardine, que, per cert, en Jaume Rosselló també és
Mòpia,
amb en Josep Oliver.
I és ex-alumne teu, també.
Breument, sí. Ets alumne meu.
Ho va dir aquí, no sé sí, quin micròfon sé jo.
Sí, sí. Però ell és un alumne molt talentós, sí. I és de bé que ell va estar un semestre i és d'aquells alumnes que tenen idees i que porten i que és un gust fer feina amb ells. És una persona molt creativa.
Dèiem que el festival arriba el 14 de novembre i s'estendrà fins al 23. Dèiem que pel mig, Geometrical Sardine, com deies també, la House en Wirth de l'Illa del Rei, que serà el 4 d'octubre. Dèiem que hi ha un altre concert ja pràcticament tancat, que estarem atents, no se pot revelar encara on.
Sí, serà un concert d'instal·lació, que passa que l'espai és molt reduït, i encara no sabrem molt bé com ho organitzaran, si farem diverses sessions, si només una o dues, encara això està per veure. Però el que sí que farem és dia 25 d'octubre, fent la presentació oficial de la programació en el Baluart de Seu Jup, amb un concert d'uns 40 minuts, on hi haurà una peça d'una exalumna. Bé, ella també és saxofonista i és solista del concert. Paula González, matriculada nou de final de curs, de grau, ara és a Berlín, fent el màster. Bé, un plaer com a músic i com a compositora.
I a més de dir que serà un concert ben especial, no només perquè se presentarà la programació del Memis, no només per Pablo González, no només per tot aquest embolcall que suposa ja es valuar, sinó perquè a més es farà en una sala on actualment, ara mateix se va dir inaugurar dijous passat, està la proposta de Sandra Cinto, que és una de les artistes més reveladores i de més talent que ha, no només a Brasil, sinó a Amèrica Llatina. Va passar David Barro per el programa, per l'Aviador, l'especial Nit de l'Art dissabte, i també em va recordar, no?, més hibridació, no?, més contacte, perquè al final Memis també el que cerca és això, cercar nous partners, cercar nous indrets, noves textures que puguin dialogar, no?
Sí, bé, la col·laboració en Sou Baluart ha estat sempre molt fluida en general, no? Però ara amb en David és un promotor extraordinari, o sigui, totes les facilitats possibles, és algú que quan li expliques una idea l'entenes a primera i a més tot ho millora, o sigui que ja no se pot demanar res més, no? Uh-huh. Aleshores, sí, dins la sala expositiva estem mirant de fer qualque tipus d'intervenció, si la conservació del museu permet, que bé, en segon quines coses crec que sí,
sí.
Però són intervencions que no tenen cap tipus d'acció damunt allò que hi ha allà, simplement és controlar que la gent doncs no faci segon.
I generar també aquest diàleg, no? Perquè...
Sí, o sigui, l'exposició, de fet avui de matí he estat en la Pilar mirant les sales i l'exposició, clar, el diàleg en les propostes que faran de solista, l'espai, jo crec que la conversa entre el que hi ha ja a la sala expositiva i les músiques que se faran, doncs el resultat serà molt, molt impactant.
Com presentaries el Memis a algú que allò de la música experimental, aquestes hibridacions, per aventura, els hi cau un poquet lluny encara?
Doncs jo crec que és més el llenguatge, com tot sempre, no? El teu univers està format per el llenguatge que coneixes, no? I si allò que un proposa t'assembla molt estrany, el transmets d'una manera, diguem, com gairebé com posant una alarma, de vegades allò experimental és com una línia vermella, no?, que diu, bueno, no la travessam aquí. I és al revés. Jo crec que els llenguatges que proposen experimentació són, com he dit abans, un reflexe de la diversitat de la societat en la que vivim. Nosaltres, més que un festival de música a l'ús o música experimental, a mi el que m'agrada més és les confluències, no?, que pot aportar aquest tipus de propostes, les hibridacions, allò aquí on un se pot sentir identificat fins i tot amb gent que pot estar molt allunyada del teu pensament.
Cercau un públic, per tant, que se vulguin arriscar, que de primeres no entenguin massa un llenguatge que pot ser costa una mica així en un primer contacte, però també és vera que teniu concerts programats, ja anirem informant, diguem, d'artistes i de creadors ja amb una trajectòria i molt coneguts fins i tot també aquelles illes.
Sí. O sigui, nosaltres cercam, en general, doncs arribar quanta més gent millor, quan tothom que fa una proposta comunicativa, que al final secció creadora comunica, encara que sigui amb un mateix, no? Aquells que no cerquen una interacció amb nosaltres, cerquen dir-se alguna cosa a ells, no? Per tant, vols comunicar-te amb nosaltres. Jo som des que pensa que l'art sense una comunicació amb un altre no tindria el sentit que té, no? No tindria aquesta força que té, no tindria aquesta presència que té dins la nostra societat, no només dins la nostra, dins la història de la humanitat, no? L'art vol comunicar, vol cercar en aquell que és com tu. Un artista vol cercar en aquell que és com un, i també vol comunicar allò que és en aquells que potser no poden entendre, no? Aleshores, el que hem d'afavorir com a programadors crec que és una plataforma perquè és autor, és artista, és músic, és dramaturg, és actriu, és director, se pugui expressar i ser lliure. Òbviament, sempre dins un... dins una dictadura molt grossa del capital, perquè les coses valen tot bé, si has de poder pagar-ho, però, vull dir, dins allò que se pugui, doncs que l'artista se senti lliure, còmode, i fer les idees que troba que ha de fer. Com sempre, hi ha propostes que... No propostes en general d'un autor que és més bo o un altre, no, sinó hi ha autors que fan obres molt bones i de sobte una no bastant. Doncs per què? Perquè el risc té això. Mos equivocam. I de l'erró normalment surten les idees brillants, no? D'aquell erró que no havies pensat, i de sobte dius, ostres, que són això, no? I nosaltres el que volem proposar és això, tota aquella gent que pensa que doncs, els patrons no van amb ells, doncs que vengui. I aquells que els patrons van amb ells, que també vengui.
Que també vengui. A provar coses molt diferents.
Tenim barres per posar canyes i digues.
Sí, ja està. Anem també a allò, diguem, més popular. Clar, jo te demanaria com estem, diguem, en el nostre entorn, si parlem de les Illes Balears, si parlem dels països catalans, l'estat espanyol, més igual, en comparació a altres llocs d'Europa, en qüestió d'experimentació, d'hibridació, de música mixta, me fa la sensació, sense ser un expert en aquest camp, que hi ha territoris que ens duen bastant avantatge.
Doncs sí, però aquestes coses són un boomerang, no? Van i venen. Ara mateix nosaltres estem, com a Mallorca, a Balears en general, tant a Menorca també, amb uns músics d'una formació extraordinària, amb unes idees brillantíssimes, que estan, doncs, jo que sé, Marco Mezquida omplint per tot aquí on va.
Sí.
Toni Baquer fent unes idees extraordinàries. I tanta gent, ara per posar així noms, no?
Sí, sí.
No sé, Antoni Moll, també omplint aquí on va, de Neus Estarelles. O sigui, tens molta gent que està fent moltes coses que a fora la consideren i la programen, que sempre és el més important. La meva experiència dels festivals, ara veig que cap de setmana ha estat un festival a França, a on hi havia, doncs, multilateral, que venen a tocar, i doncs, Doem, hi havia Cortocircuit, hi havia en Philip Urrell, bé, tota, diguem, la plana major de l'escena francesa, de la part de París. I el festival és un festival que està fet molt per als especialistes. Hi havia gent, però tots eren músics del sector. Per tant, obrir altres visions, obrir altres experiències, que és el que cercam en Somèmics, obrint el jazz experimental, obrint el rock experimental, el rock progressiu, obrir propostes interactives de pop interactiu en format familiar, com per exemple faran Estolú-Zolú, i mantenir aquell rigor dins el que seria l'especialitat pròpia, incorporar DJs als vespres, fer zones lúdiques. Això és una cosa que dins el sector no se fa, i crec que hi podem aportar, perquè nosaltres aquí sí tenim qualque cosa, és molt de trànsit, de molta gent, fem molt de festivals. O sigui, a Balears hi ha, jo que no sé, hi ha una quantitat de propostes d'arts en viu realment sorprenent.
Anem a pas, de moment, a pròxima cita aquest divendres, 26 de setembre, a la Sala Gran, finalment, del Principal d'Inca, amb entrades que se poden adquirir a la mateixa web del Principal d'Inca.
Exacte, sí. Les entrades són, no sé si són 16 euros,
15 euros,
15 euros i descompte 50% per estudiants, per tant, és prou... diguem,
atractiu. Preus competitius.
Preus competitius, exacte.
I després, a pròxima estació, a la House and Wiz, a tots els oients de Menorca que estiguin escoltant, perquè no s'haurien de perdre Geomètrica al Sardín. Allò me sembla de grups de jazz contemporani més interessants que jo he pogut escoltar en els darrers dos anys, per exemple. Però vull que ho diguis tu.
Sí.
Que ets l'expert.
Sí, sí. Bé, jo del món del jazz el conec per amics i perquè hi ha moltes coses que m'agraden, però no, la meva formació no està dins aquest entorn. Així mateix, dic, crec que la proposta de Geomètrica al Sardín és realment novedosa, un punt de vista, voldria dir, original, i amb una perspectiva sorprenent.
Amb tres grans músics, també.
Sí, amb tres grans músics. De com cada un d'ells aporta la seva experiència personal, no? Com se poden sentir les influències musicals i sonores en cada tema, que canvien moltíssim. I crec que això és, com a mínim, aquí a Balears, jo no conec altre grup que fa això.
Idò, ja ho sabeu, els oients de Menorca que ens estiguin escoltant, i aquells que, escolta, Menorca el mes d'octubre és el seu temps meravellós, sense massificacions, encara farà bon temps. L'Illa del Rei és allò que diu en castellà un marco incomparable, sense cap dubte. A més, oportunitat de veure les magnífiques instal·lacions que hi ha ara mateix, en Cindy Sherman, per exemple. O sigui que tot un paquet, diguem, cultural, musical, sensorial, que, del qual podeu gaudir. Mató Malondra, moltes gràcies. Continuarem parlant del Memix en aquests pròxims mesos.
Moltes gràcies a tu.
Vinga.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Bar.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí pot llençar.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que xiu.
En sèrio?
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però perquè això venia. En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo. La que sigue aquí. A IB3 Ràdio, xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols venir aquí, xiu, xiu, eres tu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. L'Aviador.
Sí, sí, 56 minuts, Mònica. Pràcticament cada dilluns acabam amb una recomanació musical. I avui?
I avui també. El que passa és que avui, en lloc d'una presentació a l'ús tradicional, na Miri Misterio i en David Martín Clavo, que són els membres de Gentes Especialitos, mos han volgut presentar el seu nou tema d'aquesta manera.
Alerta màxima! Charan a Miri Misterio y en Cinco Fusible, Agente Secreto Ibérico, formamos los agentes especialitos. Vos han ficat dins una emisión ultra secreta por presentar vos a nuestra nueva consola. Soy agente especial. Enviamos una salutación que esperan que voli ben ben amunt cap als nostres companys de l'aire del servidor. Moltes gràcies i una abraçada.
Són legionals amb el nom del grup, sí, en les presentacions i també en la música, Mònica. Gentes Especialitos.
És una cançó nova, Soy Agente Especial, que justament presenten avui en nosaltres en aquest programa i volien també compartir amb tots vosaltres. De fet, miram també que molt aviat puguin fer música en directe i presentar-la i anunciar-la també en nosaltres mateixos.
I així ens acomiadem per avui. Arriben les notícies a nosaltres demà a les 6.
que los de la CIA no me gusta trabajar. Según qué condiciones, soy agente especial. Nunca tengo vacaciones.
Les famílies